11 minuts per arribar a les 12 del migdia, a punt d'acabar aquest Sant Cugat a Fons Matins en xarxa d'aquest 18 de juny de 2014. I com que és dimecres, ja ho sabeu, toca parlar de literatura i ho fem avui amb en Jordi Van Camp. Ben Jordi, què tal, com estàs?
Molt bon dia, molt bon dia.
Encantat que siguis aquí nosaltres un dia més, que ja feia dies que no et vèiem, eh?
Feia dies que no, perquè mira, han passat moltes cosetes, però ja tornem a estar aquí.
Final de curs, eh? Espanyol d'idiomes, com s'ha de dir.
Entre altres coses, sí.
Això s'ha de dir, s'ha de dir. Però ja tenim aquí el Jordi de nou, parlem de poesia. I parlem de Joan Margarit, que acaba de publicar una antologia molt interessant sobre en Vinyoli, sobre en Joan Vinyoli.
Perquè és l'en Vinyoli. Exacte. I de Joan a Joan ells dos s'ho fan. No, obvi, l'antologia aquesta entra dintre de tot el que són les publicacions que han sortit sobre Vinyoli aquest any. És una antologia excel·lent, editada a Proa, barateta, amb un format molt maco, molt assequible, molt senzill. Compta un centenar de poemes molt ben triats, més de la segona etapa i de la tercera final de Vinyoli que no pas de la primera, i en parlarem. I després, i sobretot, té un pròleg guapíssim, interessantíssim, llarguíssim, en el qual Margarit, bueno, diguéssim que reclama també la seva quota de protagonisme.
Exacte, de fet aquest seria potser un dels grans punts, no? Aquest, bueno, ja ho dius ara, és el gran atractiu del llibre, aquest pròleg, on s'expliquen molts detalls que potser no sabíem de Vinyoli i que aquí els descobrim.
A veure, el títol del llibre originalment havia de ser el títol del pròleg, que és El meu Vinyoli, que és una cosa ja que ja és molt definitòria. Margarit va conèixer Vinyoli, de fet la poesia de Margarit està claríssimament influenciada per Vinyoli i també per Martí Pol, i d'alguna manera és una mena d'homenatge, però també és una mena de calaix de sastre de totes aquelles coses que Margarit sap de la intimitat de Vinyoli i que, diguéssim, ara ens trasllada a nosaltres. I realment, aquelles persones que tingueu curiositat per saber qui era aquest Vinyoli del qual has parlat en aquest any, doncs aquest és un llibre fantàstic per entrar cap aquí.
Però persones que, mira, que no són massa de llegir poesia, que volen iniciar-se a la poesia de Vinyoli, a més en un any ideal, perfecte per fer-ho, és l'any del centenari de Vinyoli, seria un dels millors moments per fer-ho. Bé, qualsevol moment és bon moment, però ara és un moment que,
a veure,
que tot va de cara.
El llibre està sobretot escrit amb voluntat de fer-se entendre. És un primer l'antologia, és a dir, ens dona ja una tria de poemes, aquesta és una, però després és un llibre que fuig totalment d'academicismes, de coses tècniques. És un llibre que bàsicament és com un monòleg, és a dir, és com si tu estiguessis parlant amb el propi Margarit i tu escoltessis i ell n'és xerrant.
Quins poemes trobem del Vinyoli?
Home, trobem molts poemes, però el que us deia abans, sobretot hi ha tres grans etapes en la formació de Vinyoli. Primer, doncs, diguéssim, el que seria joventut, bueno, joventut, no tanta joventut, però bueno, diguéssim, una primera etapa. Després, a la ratlla dels 50 anys, ell ja fa un canvi en la seva manera d'escriure, passa a parlar de coses més basades en la realitat quotidiana, que això ens el fa molt proper. És un poeta que parla de coses que podem reconèixer instantàniament, vasos, ampolles, paisatges, arbres, coses molt senzilles, mentre que la primera etapa, doncs, era potser més religiós, més metafísic, més de fer-se preguntes. I la tercera etapa és ja més, diguéssim, de reflexió sobre l'ésser, sobre la mort, aquesta mena de coses que també ens toquen a tots de prop.
Perquè Vinyoli, aquí sí que es veu el Vinyoli més Vinyoli, el Vinyoli persona es veu finalment aquí. I una cosa que em comentaves tu és que Vinyoli era conegut perquè era alcohòlic.
A veure, no és que vulguem treure els draps bruts de ningú, però en efecte Vinyoli té aquesta fama que també
llums
té, per cert, també té, per cert, exacte, llums i ombres.
Això es tracta.
El molt santcugatenc Gabriel Ferrater, doncs també una mica el coneixem per això.
Sí.
Té aquesta fase, diguéssim, d'alcoholisme que cada vegada s'agreuja més. Bueno, primer, doncs, perquè és una persona insegura, que no se sent reconeguda dintre del món literari. També, doncs, perquè a poc, doncs, amb la seva parella les coses van malament, la Teresa Sastre es diu, i diguéssim, això, doncs, el va afectant. I sobretot perquè el món li canvia. El Vinyoli és un editor, és una persona que treballa en el món editorial, i és aquell món editorial d'abans, jo me'n vaig a sopar amb l'autor, parlem del llibre, tachem, refem coses, no? I de cop i volta el món li canvia, el món es converteix en una mena d'empresa gegant on tot ha de tenir resultats econòmics, i això el Vinyoli no ho sap superar, no li agrada. És un senyor que no se sap adaptar, diguéssim, a aquest món dels diners.
I tan ràpid, a més,
que l'allunya de l'art, no? Exacte, no? És aquest canvi dels anys 60, 70 i als 80, és una cosa ja...
Sí, al final d'això de fer quantitat i no qualitat, eh?
Bueno, una mica... ell no, a nivell poètic ell no.
I de fet, tornant a aquest pròleg del Margarit en aquell llibre, no només es parla de Vinyoli, sinó que també apareixen altres noms, però també és un recorregut també pels grans poetes catalans.
Apareixen tots els noms de l'època i és fantàstic, perquè hi ha això, no?, aquestes pinzellades que el propi Margarit coneix de primera mà sobre Foix, sobre Espriu, que va dir aquella cosa tan exagerada de canviaria tota la meva obra per un sol vers de Vinyoli.
Carai.
Sobre Espriu, eh? El Riba, el Carles Riba, el gran mestre, sobretot als anys 30 i 40, bueno, i 50 sobretot, perquè molt el 58, que el propi Margarita es carrega tota l'estona perquè està molt allunyat de les seves idees, diguéssim. Sobretot Ferreter, Martí Pol, que són aquestes grans influències, i a més un gran paral·lelisme amb Martí Pol. Martí Pol i Vinyoli fan versos pràcticament clavats,
sí.
És una qüestió d'època.
Carai, tu, i com li anava el Vinyoli amb aquests?
Saps aquesta cosa molt del Martí Pol de parlar en segona persona, dirigir-se a tu com a l'actor? Això el Vinyoli ho fa tota l'estona.
Això agrada, eh?
Això, clar, perquè parlen amb tu, és proper, exacte.
Exacte. I com li anava el Vinyoli amb aquests autors que acabem de comentar, que són contemporanis, però... Anaven a fer cervesetes?
Anaven a fer cervesetes o més aviat busquis directament, sobretot amb el Ferreter en una època determinada. I també amb un altre grup, que és un grup que es diu el grup de Begur, que potser doncs, no és tan conegut, amb gent com el Joan Petit, la Margarida Fonseré, el Matrimoni Valentí, però d'alguna manera el Vinyoli sempre se sent no valorat dintre del que és el panorama literari. És una persona que no sap fer passadissos, entre cometes, no sap ser, diguéssim, políticament, no sap estar en el moment adequat. És una persona que és un poeta tancat en si mateix.
Hem parlat de paral·lelismes ara mateix amb l'Espriu, deies, si no vaig errat, si amb l'Espriu parlaves de paral·lelismes, deies a més que l'Espriu parlava també de Vinyoli.
I tant.
D'altra banda, el Margarit, ja ho has dit abans també, que un dels seus referents és el Vinyoli, però Vinyoli a qui mirava?
Ah, bueno, a veure, els grans clàssics, aquí tenim Eliot, el que és el gran poeta anglès de la primera meitat de segle, tenim el Valéry, tenim Rilke, i sobre Rilke, que també molts altres poetes catalans, com per exemple Carles Riba, també han tocat, però Rilke li agrada especialment a Vinyoli pel que té d'identificació, és a dir, Rilke és un poeta que parla d'aquelles coses molt familiars, molt normals i corrents, i aquesta influència es trasllada a Vinyoli i després al propi Margarit.
Aquesta, diguem, aquest fet proper que té el Vinyoli també, no? De ser el poeta que pot estar assegut al costat i explicant-te les coses, al final.
Sí, jo no sé si me l'imagino gaire explicant coses per aquest caràcter que tenia tan tancat, però sí que és una persona molt propera, molt senzilla.
Exacte. Això és el que fa d'important a Vinyoli? Aquesta manera d'estar a prop teu, malgrat ser un tio que era molt tancat?
En el pròleg, el Margarit fa una reflexió interessant, i és que ell considera que els poemes de Vinyoli tindran una vida més llarga que no pas d'altres, com per exemple el propi Espriu. I és que hi ha un detall en els poemes de Vinyoli, malgrat que també són molt transcendents, però que és que hi ha un punt de senzillesa. I aquest punt segurament l'ajudarà, diguéssim, a perviure força encara unes quantes generacions.
Això està bé, i a més per tothom, que això també és important, que a vegades la poesia, sempre ho diem, Jordi, que a vegades fa una mica de por, perquè clar, és que la poesia és més difícil d'entendre que no pas la prosa. Una bona manera de desenganyar-se
és obrir aquesta antologia magnífica. Jo us ho torno a recordar, Editorial Proa, Joan Vinyoli Poemes, però la selecció del Joan Margarit, amb una fotografia esplèndida a la portada del propi Vinyoli.
Sí, senyor.
Amb un pròleg magnífic de 36 pàgines del Margarit, amb gairebé 100 poemes molt ben triats. És un llibre assequible, és un llibre ideal per regalar aquest any Vinyoli, i penso que és una recomanació.
Apuntat queda la nostra agenda de regals, que això també està bé tenir-ho, una agendeta de llibres apuntats per fer un regalet.
Això i un pack d'aquells de, no sé, sabons i...
I quedes com un rei. Ja ho sabeu, apunteu-vos aquest nom, Joan Vinyoli Poemes, pròleg i selecció de Joan Margarit. Ens ha costat avui en Jordi Van Campen, com és habitual, la seva poesia, tu. Fabri, anava a dir-te, ostres...
Ja m'agradaria a mi ser el Fabri algun dia.
No, és que he tirat el temps i per la comiada on pressa, Jordi Van Campen, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.